El suplement. En directe des de Torí. Amb Roger Escapa.
Tintarella di luna. Tintarella tu latte. Tutta notte stai sul tetto. Sopra il tetto come i gatti.
Passen dos minuts de 2:15 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, som a Torí per viure una final de la Champions, però no per viure una final més, perquè aquesta final d'avui és especial per molts motius, perquè pot simbolitzar un relleu a Europa, l'inici d'una era Barça, també pel fenomen social que hi ha al darrere, amb el desplaçament massiu de milers d'aficionats que a aquesta hora ja viatgen fins aquí, i per molts altres elements que acompanyen sempre el futbol i que amb el futbol femení també solen anar acompanyats d'un diferencial normalment en positiu. Vull ser-ho de la Montse Martín, professora de Sociologia de l'Esport de la Universitat de Vic. Bon dia, Montse, què tal?
Bon dia, Roger, què tal?
Ajuda'ns a entendre una mica aquest fenomen que està representant aquest Barça, perquè és evident que està de moda, i no ho dic amb càrrega negativa, sinó amb càrrega positiva, d'aquesta moda, i com ho podem fer perquè aquesta moda no sigui una bombolla que exploti, no? que hagi arribat per quedar-se.
Sí. Sí, amb això tens raó, que està de moda, i suposo que és perquè el Barça femení professional no havia esclatat fins ara, no? Fins fa poquet temps. Llavors, per això ara pensem que és una moda. Suposo que haurà de passar pel problema de quan no estigui guanyant i quan no estigui tot això, o quan el Barça masculí guanyi molt i estigui eclipsant tots els mitjans de comunicació i l'afició només si pensi en ell, doncs què passarà amb aquest futbol femení, no? Amb aquest Barça femení. Jo suposo que anirà per aquí. Jo crec que la idea és que el Barça femení ha de formar part de l'estructura del Barça, de l'ADN, de tot, a nivell econòmic, per suposat, però a nivell també com està passant amb l'afició, però que tot això continuï, no? Que la gent se senti el Barça femení tant com el Barça masculí, no? Que ja no fem aquestes barreres. Llavors, fins que no es comprovi que això és estructural, suposo que tindrem aquesta por de que sigui una moda i que faci un buf i que després tot baixi, no?
Hi ha una cosa de llenguatge que tinc molts dubtes, i em pregunto si cal que diguem tota l'estona futbol femení, perquè amb el masculí no ho fem, no? Aleshores jo ja parlo de final de la Champions directament.
Ja, aquest és un tema complicat i és un tema de debat, eh? Suposo que fins ara el que ha passat és que el futbol com a universal s'ha encarregat el masculí, no? Llavors se li donava aquest pes més, no? Aquest estatus superior, no? Que l'home, que el futbol, que el futbol masculí, que el jugador home, doncs agafa tot això, no? Agafa l'univers, pot agafar a tota l'espècie humana, no? I el femení sempre ha sigut com quan poses una cosa al darrere, no? O futbol cadet, o no? Sota 21, o juvenils o femení, sembla com que aquest, no? Aquesta cosa tan universal ja es perdi, no? Jo per mi seria la idea que s'hagués de dir masculí i femení tota l'estona, perquè és veritat que quan sento la ràdio, sento mitjans, de vegades em perdo. Si no es diu quin és, a vegades em costa una mica si no estic a la guai, del que s'està parlant. Llavors, clar, la meva opció seria dir masculí contínuament i dir femení contínuament. Ja sé que és potser pesat, però potser seria la idea. Perquè si anem tots al genèric, aquí igual ens perdem, no? Però bueno, això depèn.
Mira, Montse, ara que parles de mitjans de comunicació, tu tens la sensació que impulsen el fenomen o que s'hi sumen? Perquè avui, no sé si som molts els que ens pugem al carro, vull dir que pots ser sincera també amb això.
Jo no tinc una bola de vidre per saber tot això, però jo crec que sumar-s'hi i impulsar-ho segurament deu estar bastant barrejat i deu ser difícil destriar-ho, saps? Que vull dir que quan t'hi sumes, si impulses, pues ja està molt ben fet i la idea és impulsar, no? Si t'hi sumes sense impulsar, jo crec que ho notaríeu. Per això jo penso que els mitjans de comunicació que s'hi sumen segurament és perquè també volen impulsar-ho, si no, no hi hauria tanta suma. Això està claríssim.
Tens la sensació que els aficionats que veurem avui a les graderies i escampats per aquí Torí són diferents dels que veuríem si la final de la Champions fos masculina?
Mira, jo ara us he portat una mica d'estudis, he estat mirant aquests dies, i hi ha un estudi que ha sortit ara el 2022, de fet per una americana i una anglesa, que els hi va finançar la FIFA. És un estudi que van fer un seguiment de l'equip femení de l'equip femení anglès i de l'equip femení americana a l'últim Mundial, el 2019, si recordeu. I llavors és molt interessant, no? perquè en aquest estudi sí que diuen que les autores que sempre han pensat que les construccions de les diferències de gènere han estat durant molt de temps centrals en els esforços per comercialitzar i vendre el futbol professional femení, o sigui que realment sí que ha sigut des del principi, és una idea de que el futbol femení és diferent, no? Llavors, quan van fer la... És interessant perquè quan van fer la... quan van fer les enquestes i van fer entrevistes, no? a l'afició anglesa i a l'afició americana, l'afició anglesa, sobretot, sí que deien molt que ja coneixeu, no, els hooligans, i coneixeu l'afició masculina a Anglaterra. No s'ha fet cap estudi a Barcelona ni cap estudi a Espanya, per això ni del sud d'Europa, no sé ben bé. Això és un som molt anglosaxó i ja hem de prendre una mica consciència que hi ha diferències, no? Però sí que deien aquesta afició, sí que deien que els entorns se senten més segurs en els entorns de futbol femení, que hi ha menys vulgaritat, que hi ha menys embriagadesa, menys alcohol, que hi ha menys agressions físiques, que, bueno, que el Regne Unit, els hooligans, i sempre estan enfadats, són hostils i són molt físics, doncs que això en el futbol femení es perdia, no? I que això era com una cosa molt positiva. I, per exemple, això ho deien aficionades del Manchester United, no? Que seguien el Manchester United des de petites i havien seguit a l'equip masculí, i des que havia començat a l'equip femení, doncs havien trobat tot aquest entorn molt més agradable i que estaven molt contentes de poder seguir-ho i de poder donar suport.
Montse, és evident que tot aquest desplegament que veurem avui també en aquestes graderies, i especialment a la llotja, president de la Generalitat, ministre de Cultura, Pedro Sánchez, crec que no ve, però sí que hi serà l'alcaldessa de Barcelona, demostra també que els focus i que elles són el mirall d'alguna manera, no?
Sí, sí, per suposat. És molt interessant i és molt important que hi sigui tota aquesta gent.
No, ningú es vol perdre la foto avui, eh?
Esperem que només no sigui la foto, sinó que hi hagi una continuïtat, eh? Però sí, clar, és veritat, ningú es vol perdre la foto, però no sé, ja dona de nota que potser hi ha continuïtat, no? Continuant amb els estudis que parlàvem abans, sí. I que deies la diferència entre homes i dones, que el que m'agradaria deixar clar és que aquesta diferència no és perquè siguem dones i els homes siguin homes, sinó per aquesta comercialització, no? I hi ha recercadores que es plantegen que si arriba algun dia aquesta hipercomercialització del futbol femení com és en el masculí, que què passarà, no? Que si realment aquesta afició continuarà sent diferent, com hem dit abans, en familiar, amb més dones que hi participen, amb homes no hegemònics, no? No heterosexuals hegemònics, sinó que hi ha una inclusió més de diferents subjectes que participen en aquesta afició, què passarà amb aquesta hipercomercialització, no? I les recercadores ja posen a l'ull en dir, anem en compte, perquè si tot això arriba, doncs aquestes coses segurament es perdran, no? O bueno, o reprendrem la conversa quan tot això passi.
El que és importantíssim, però, és que nens i nenes petits ara tinguin referents homes, però sobretot també referents dones. I el que explicàvem fa una estona, que la samarreta més venuda del Barça a dia d'avui és la d'Alexia. I ara d'aquí una estona sentirem una entrevista amb la defensa del Barça, l'Andrea Pereira, que ens explica, no, és que jo de petita els meus referents eren Puyol i Villa, perquè és que pràcticament no hi havia dones o les jugadores que hi havien tenien una presència molt diferent, no?
Sí, sí, això és important, i també afegir que, per exemple, ara també hi ha més mares que posen el futbol a les nenes, que no, abans sempre han sigut els pares, no, com a referent socialitzador dintre del món de l'esport, que portaven els nens, i algunes nenes que volien les hi portaven també, no, i les nenes que també sobresortien també les portaven. Però jo crec que també és interessant ara que les mares també s'hi estan ficant, no, amb aquesta socialització, i també veuen la importància de portar les seves filles, no, cap a aquests esports i el futbol com un important, perquè hi ha molta teca.
Montse Martín, professora de Sociologia de l'Esport de la Universitat de Vic, moltes gràcies avui per acompanyar-nos també en aquest suplement especial des de Torí.
Moltes gràcies a vosaltres.